ondea, mueve el aire con su alera.
Aquest dissabte, 16 de març, a partir de 11:45, us esperem al primer concert solidari organitzat per l'entitat Mexclat i amb la gran actuació del grup Hotel Cochambre. Preu de l'entrada, 5 euros. Organitza l'entitat Mexclat amb el suport de l'Ajuntament de la Garriga.
A Ràdio Silenci, cartes al director d'orquestra. Cada dimarts a les 9 del vespre, cartes al director d'orquestra amb Joan Figueres i Manel Plens. Escolta a Ràdio Silenci, cartes al director d'orquestra, cada dimarts. Una altra manera d'escoltar la música.
Ràdio Silenci, la que et sona la Garriga.
Benvinguts a l'Afell Llunars. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau L'Afell Llunars.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Oient i habitant d'aquesta nau, Les Set Llunes, et donem la benvinguda a tota la tripulació, però en especial al nostre comandant i tècnic de so, Marc Carol, i la veu que escoltes, Susana Nina o Set Llunes, com prefereixis, i et desitgem molt bon viatge en el que ens dirigim cap a la màgia, l'esoterisme, els enigmes de la natura i els misteris de la nostra ment. Moltes gràcies per acompanyar-nos cada setmana des de la TDT, la FM de Ràdio Silenci, Ona Codinenca i Ràdio Caldes, o per viatjar amb nosaltres a través d'internet. En aquest viatge 108, programa 16 de la quarta temporada, els motors de la nau ens acostaran en primer lloc al taller indi que regenta la nostra estimada indieta Tasunkewinko, la coneguda Maria Àngels Novellón, que ens dirà els diferents usos de les flors de Bach i com ens poden ajudar en les nostres vides. I en aquesta ocasió, les flors per la gent que està sola o pateix de soledat. Després entrarem al rebost verd, agafats de la mà de Montse Barcelona, que ens explicarà què és i què fa i a què es dedica una bruixa verda. Però a més li demanarem que ens ensenyi a fer algun encanteri facilet que puguem practicar a casa per millorar l'economia o atraure l'abundància en general. Tot seguit, la nostra psicoterapeuta, Begoña Serra, ens submergirà en el viatge cap al nostre interior per descobrir què passa dins nostre i com podem fer amb nosaltres mateixos per estar bé, dedicant la secció d'aquesta ocasió a les superwomans modernes i com fer que la vida familiar, social, etc. de les dones no sigui una càrrega feixuga. I abans d'aterrar farem un repàs de la llista dels oients que ens heu escrit i que teniu un número pel pròxim sorteig màgic del programa d'una carta astral, una sessió de Reiki o una consulta de tarot. I si encara no ens has enviat el teu comentari, sàpigues que encara ets a temps. Recorda de fer-ho al correu del programa amb el 7 en número, lessetllunes@radiosilenci.cat. Si t'atrauen els temes d'avui i ens acompanyes, puja el volum de la ràdio, l'ordinador o la TDT, doncs ja comença Les Set Llunes.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Ja som al taller indi de la nau i tinc al meu costat a Maria Àngels Novellón, coneguda també, com dèiem abans, com Tasunkewinko, el seu àlies indi i màgic. La Maria Àngels és mestra de Reiki i d'hipnosis regressiva. parapsicòloga i xaman, una guerrera i treballadora de la llum a través de coaching personal i diferents tallers. A més de les flors de Bach, de la que és tota una experta i de, la que, de les que ens ve a seguir-ne parlant per fer-nos-les conèixer mica en mica i grup a grup. Molt benvinguda, Maria Àngels Novellón.
Hola, molt bona tarda a tothom i encantada de tornar a estar aquí amb vosaltres.
És tot un plaer tornar a ser al teu costat. I com va tot per aquí a la teva sala secció de la nau?
Mira, molt bé, estic aquí al taller indi triant les flors del grup 4 per aquelles persones que pateixen la soledat. Però recordo, Susana, que l'últim dia vàrem quedar en un comentari que aprofitaré per ampliar sobre els diferents usos de les essències florals. Tenies curiositat de saber com escampar les males energies generades a casa o al lloc de treball o de qualsevol lloc amb les flors. Però doncs, per donar-li un ordre, ara t'ho contestaré per aquí enmig, d'acord?
Molt bé, genial. Doncs tinc moltes ganes de que ens ho expliquis i, com dèiem en l'últim programa, doncs ho vam comentar, vam dir, això ho hem d'explicar. Com és això de que les flors de Bach no només serveixen per prendre-les i, per exemple, com deies, podem fer-les servir per netejar l'ambient de casa, les energies del lloc on treballem. Explica'ns una mica, són les mateixes flors que prenem les gotetes oralment o han de ser unes altres preparats?
Mira, començaré per com es prenen. Les essències florals es barregen en un flascó goter de vidre fosc, de 30 mil·lilitres. Es prenen per via oral 4 gotes 4 vegades al dia. I ha de ser de bon matí, un cop al migdia, una altra a mitja tarda i per últim a l'anar a dormir. Es dilueixen 4 gotes en un vas d'aigua, suc, llet o infusió, o el que sigui que no porti alcohol. Doncs les flors s'enriqueixen amb el líquid i s'ha de prendre amb tranquil·litat, amb diversos glops. També es poden prendre posant les 4 gotes sota la llengua. Per això va bé quan anem pel carrer o no som a casa, perquè les hem de portar ben a prop per fer les 4 preses diàries. Si no és així, el tractament no funcionaria. En canvi, més de 4 vegades sí que es poden prendre, i si la persona ho sent així és perquè les necessita molt.
Molt bé, llavors el mínim són els 4 cops. Però posant les 4 gotes en una ampolleta d'aigua que anem bevent durant tot el dia, per exemple, reforçarem el tractament?
No, a veure, si vols dir que es prenen les 4 vegades més l'ampolleta d'aigua per reforçar,
sí?
Doncs tinc que dir que no.
Vale.
Jo comparo, per exemple, que en cada torna es prenen 4 gotes i cap més, perquè és llançar-les. Recordeu que és medicina vibracional, que les flors et van impregnant de la informació justa i necessària. Així és, una gota més no portarà més informació. Igual que si es prenen una flor que no és necessària, no passa res perquè no et faria efecte. Però també vull aclarir que en casos extrems en què una persona està del tot ennegrida, buida i que comença de zero en tots els sentits, segur que acudiria aquesta idea, però no seria una ampolleta, sinó un litre i mig d'aigua i més gotes com a cas especial. Per altra banda, una ampolleta és insuficient i us asseguro que portar una ampolleta carregada de flors és un reclam per tothom, perquè la vibració mou a qui tens al costat i segur que et demanaran per veure i, per tant, no es podria seguir bé la pauta.
Veurà tothom menys tu.
Sí. Llavors, si es prenen malament, tot el treball quedaria a mitges, així que per fer bé el tractament queda descartada aquesta idea.
Molt bé, doncs ara sí que queda entès. Prenem les 4 gotetes en un got d'aigua o directament del frascó sota la llengua i no cal prendre'n més del compte perquè no faran més efecte, com ens expliques. Però encara hi ha més formes de notar els seus beneficis i fer servir les flors de Bach, oi?
Sí. Una altra manera d'absorbir les flors és posant les gotes en els polsos, en els plecs del cos, com darrere les orelles, o podem fer servir un spray de mig litre d'aigua on hi posarem 6 gotes del brebatge que ens han preparat i ens ruixarem pel damunt, impregnant tota l'aura.
Com si ens posessin colònia o perfum, però amb les flors.
Doncs sí, i tant com homes i dones fan servir cremes per la cara i pel cos, també anirà ben ric els productes que ens posem i així el cos també no absorbeix la vibració. Per exemple, es posen 6 gotes en la crema del cos i les terrines de la cara, 2 o 4 gotes, es remena bé i amb una vegada ja n'hi ha prou. I si us agrada reposar la banyera, 10 gotes d'aigua, també s'enriqueixen els diferents olis terapèutics pel cos, amb 2, 4 o 6 gotes, segons el volum del flascó. I d'aquesta manera sí que serveixen per enriquir el tractament sense ingerir-les.
Molt bé, ja veig que tenen una infinitat d'aplicacions i que són molt més de les que pensava. A més de ser fàcils de comprovar i de fer servir. Així que jo mateixa ho provaré amb el frascó que em vas preparar per mi, que ja m'he estat parlant que no ho feia bé, que ho haig de fer millor. Però com ho faig per netejar les energies de casa o de la consulta de tarot o de Reiki? O els oients al lloc de la feina, per exemple, Maria Àngels?
Doncs quan ja tens el teu potet preparat, aconsello que es posin 6 gotetes en un pot spray amb mig litre d'aigua i escampar-lo per tots els racons de la casa. Segons el cas, també dins dels armaris i la roba. D'aquesta manera les energies velles es desfan i la casa també acompanya amb la nova energia establerta.
Molt bé.
Després, en casos que s'han de netejar una casa més a fons per presències o perquè hi ha passat coses desagradables o en el negoci, que de tant en tant també va bé lliurar-lo de les males energies generades per la por o per la preocupació dels diners. I tot això crea bloquejos que anirà bé desfer. Però en aquests diferents casos s'ha de preparar un tractament específic. Ah, i si porteu el Rescue Remedy al damunt i algú es desmaia, es mareja o veieu que perd la consciència, no dubteu en posar-li dues gotes sota el nas, just en el sotet sota el nas i damunt del llavi, i això et vivifica i fa que tornis al món conscient. I fins aquí em sembla que no m'he deixat res dels usos de les flors.
Si te n'oblides, que tranquil·la, que en podrem tornar a parlar. Que et sembla si parlem del grup que ens has preparat per avui?
Doncs sí, es tracta del grup 4, per les persones que pateixen de soledat, que estan, es senten o es queden soles a la vida degut a la seva manera de ser.
Molt bé. I la primera flor per les persones que se senten soles és...
La violeta d'aigua.
Doncs vinga, anem amb la violeta.
És la flor per combatre l'orgull i l'aïllament. Hi ha persones que senten superiors als altres, no expressen les emocions, no saben dir t'estimo i estan molt lluny de l'afecte perquè els costa posar-se a la pell de l'altre. I això els crea una distància afectiva. Són solitàries i molt sabudes, però no comparteixen el seu coneixement per no discutir o perquè seleccionen a la gent, no tenen cap interès en ningú i tampoc imposen les seves opinions. I amb totes aquestes carències emocionals, tampoc connecten amb la seva espiritualitat, la veuen fora d'ells. Sol haver-hi un gran bloqueig en el chakra corona, per on rebem la informació del jo superior, que és la veu de la nostra consciència, i també es guarden tot el seu a dins i no necessiten a ningú que els doni suport. Llavors físicament els fa mal les cervicals perquè miren els demés per damunt de l'espatlla. Solen ser persones refinades, de moviments suaus, que no fan soroll quan caminen i parlen poc i suaument. Són estirades perquè estiren el coll amb el nas enlairat i poden arribar a ser subvèrbies. I per aquesta actitud de superioritat solen patir de contractures musculars i rigideses i també poden patir anorèxia o bulímia, mals d'estómac, de cap, hipertensió, taquicàrdia, insomni i dolors reumàtics. I aquesta flor, curiosament, també és per als gats, que qui és water violet de tipologia normalment els agrada als gats. I l'imatge d'una típica violeta d'aigua seria una dona de mitjana edat o més gran que viu sola i aïllada en una casa i amb una gran col·lecció de gats. No es relaciona amb ningú i la gent la contempla com una excèntrica, inclús, encara que és educada i intel·ligent i segura de si mateixa i que pot donar molts bons consells.
Una bona manera de recordar aquesta flor, no?
Sí.
I una violeta d'aigua home, com seria?
Potser l'home tindria molts gossos o altres animals, però la mateixa actitud i sentiment que la dona. Clar que les parelles que tenen aquesta tipologia igual els costa entendre-les, perquè en la intimitat no saben si estan fent l'amor o més aviat van per feina, perquè són molt fredes. I l'hora d'enamorar-les també semblen realment inaccessibles. En el fons, a aquestes persones els agradaria baixar aquest llistó emocional. És com si s'haguessin empassat un pal i no saben com fer-ho perquè no s'acosten amb naturalitat als altres. Per tant, la flor ajuda aquest tipus de personalitats a poder expressar les seves emocions, a poder dir t'estimo, a poder compartir, tolerar, empatitzar i posar-se en la pell de l'altre, a comunicar-se amb els altres, gaudint de la seva companyia i compartint el seu coneixement, sense situar-se per sobre de ningú, i és flotipus i es relaciona amb el signe d'Aquari.
Molt bé. Recordem que aquesta és la primera flor del grup 4 i que es deia violeta. Anem per la següent, la segona, com es diu?
La següent es diu com el mateix nom que tracta, la impaciència.
Molt bé.
És flotipus i va relacionada amb el signe d'Àries. Aquestes persones se les reconeix fàcilment perquè tot ho fan molt de pressa. Sembla que arriben tard i ho volen tot ja. Els és impossible relaxar-se i per treballar els agrada fer-ho sols i no en equip, perquè la seva impaciència i rapidesa no els permet esperar ningú, perquè es frustren. Per ells els demés són maldestres i van lents. Al voler-ho fer tot perfecte i ràpidament solen tenir un comportament irritable i finalment acaben sols perquè ningú els aguanta.
Vaja.
Sí, si l'estat d'impaciència és lleu, poden fer un treball perfecte, perquè per sobre de la mitjana són competents i eficaços, però si l'estat és més greu, llavors faran un nyap, perquè quan es disposen a fer un treball en el seu cap ja tenen, ja veuen el resultat, i amb la pressa de voler-ho acabar es posen nerviosos, ho fan malament, i a sobre, si algú els interromp, buf, llavors ja la persona passa a un estat de cherry plum, la flor de cirerer, en què explota i crida, perd el control, tota vermella i atacada, com si en fos un volcà. Sí. I, bueno, degut a la impaciència es pot patir desgotament energètic, trastorns gàstrics, diarrees i colon irritable, també dermatitis i psoriasis, tos, hipertensió, tensió muscular i ejaculació precoç. Me l'han anat tan ràpid.
Sí, sí, sí.
També són propensos als accidents perquè es despisten, et treuen les coses de les mans o prenen decisions precipitades i poden ser perillosos al volant. Aquesta essència també li va bé als nens hiperactius. I la qualitat positiva de la impaciència, doncs, és la paciència, la diplomàcia, la comprensió i el temple. D'aquesta manera, Impatience ara pot treballar en equip i ajudar els demés sense carregar-se de més feina de la compte, perquè a més gaudeix mentre fa el seu treball i la irritabilitat també desapareix.
Molt bé, així s'ajuda la Violeta. Totes aquestes són molt interessants i, com sempre dic, tenen un munt d'aplicacions cada flor, eh? Recordo que parlàvem, doncs, de la impaciència. I queda una tercera flor d'aquest mateix grup.
Sí, l'última per avui és el bruc. Per les persones que només estan centrades i preocupades en si mateixes, egocèntriques i egoistes. Sempre necessiten ser el centre d'atenció i no saben estar soles. Estan amb qui sigui. I si tenen públic, millor, perquè parlen amb tothom. Però quan estan amb els demés, no es poden posar en el lloc de l'altre perquè els costa molt escoltar i no escolten. Contínuament parlen de si mateixes, exageren molt i només miren d'interrompre, sense mostrar cap interès per als problemes alienes. O sigui, que necessiten els demés, però al mateix temps passen dels sentiments de l'altre i del que pugui dir, perquè el seu és l'únic important. Llavors, els demés evitaran aquestes persones per al cansament i esgotament energètic que provoquen, perquè inclús un estat header introvertida no necessita ni parlar per atraure, perquè amb la seva activitat mental dirigida a si mateixa, xucla l'energia dels demés igualment, com els vampirs, però d'energia. El bruc també anirà bé a aquells nens i nadons necessitats d'atenció permanent i per les persones hipocondríaques. Aquest estat pot afavorir tics nerviosos, colon irritable, insomni, claustrofòbia, crisis asmàtiques, tabaquisme, ansietat oral, malalties psicosomàtiques i, en casos molt greus, les persones fins i tot s'autolesionen lo màxim per cridar l'atenció.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. La màgia del bruc, doncs, donarà l'altruisme i la comprensió necessària a aquestes persones per poder escoltar els demés i a si mateixes, i ara podran enfocar l'energia cap a l'exterior. Mira, aquest estat pot ser crònic o passatger, perquè més faltaria, no?
I que durés tota la vida, sí. Déu-n'hi-do.
O aparèixer quan una persona necessita explicar i exterioritzar moltes sensacions i vivències internes, o té que començar un camí espiritual i no ho veu. I també anirà bé a les mascotes més necessitades, que pobretes es fan passades i tot d'anar darrere l'amo sempre.
Aquesta l'hauré de provar jo amb el Pelut i el Boomer, els meus gossets, eh? M'has de fer recordar del bruc.
Ho faré. Bé, doncs el grup 4 és el més curtet, amb la Violeta d'aigua i la impaciència i el bruc, però donarà temps per recordar-vos que les flors de Bach és una medicina reconeguda per l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, també que l'origen de les nostres malalties, accidents i malures està en la ràbia, l'odi, en la gelosia i l'enveja, en la inestabilitat mental, la cobdícia i la gola, però que podem acudir al camí de l'equilibri i la curació, començant a fer petits canvis cap a l'amor, l'esperança, la saviesa, la certesa, l'alegria i la fe en un mateix, en l'univers o guia. Per això no em canso d'escampar que prendre flors ajuda a aconseguir aquesta alquímia i harmonia, perquè entres en l'aprenentatge de la vida i les lliçons que s'aprenen són per sempre. Fan sortir a la llum el millor de cadascú, fent la vida més planera. I els problemes quotidians segueixen sent a tot arreu, però canvia la nostra manera d'afrontar-los, i l'angoixa d'allò que ens semblava tan important, que no ho és, desapareix. I el que realment és molt important i està sent un problema, doncs gràcies a la teràpia floral i al nostre estat emocional, que ha millorat, serem capaços d'afrontar els problemes i veure i cercar solucions, perquè estarem serens i segurs del que fem sense estar presoners de les emocions.
I podrem veure millor les solucions. I jo tampoc em cansaré de recomanar-les, aquestes flors, si més no, que les provin els oients i ens ho expliquin. Ens tornem a veure aviat aquí a la nau per seguir-ne parlant i recomanant-les?
Molt bé, Susana. Doncs el primer dia us parlaré del grup 5, per aquelles persones que són hipersensibles o sensibles a les influències externes.
Molt bé, doncs aquí estarem esperant-te per saber quines flors de Bach són les que necessiten els més sensibles dels nostres oients. Però mentre, qui s'animi, on es pot posar en contacte amb tu?
Doncs per e-mail, tasunke62@hotmail.com o la web nituweb.com/tasunke.
Moltíssimes gràcies, Maria Àngels, i fins a propera.
Doncs bona nit, moltes gràcies i fins aviat.
Recordeu que esperem que ens expliqueu si aneu provant les flors de Bach, si aneu provant els deures que ens recomana la Begoña, que d'aquí un rato parlarem amb ella, o el que avui ens explicarà la Montse. Volem que ens aneu dient què opineu de les seccions, dels col·laboradors, dels temes que voleu que parlem, i ens heu d'escriure per dir-nos tot el que opineu i per poder participar en el sorteig màgic del programa amb la vostra opinió. En aconseguireu directament, només per escriure'ns, el vostre número en el sorteig, el correu amb el 7, el número del programa, el correu electrònic, les7llunes@radiosilenci.cat, amb el 7 el número, les7llunes@radiosilenci.cat.
Les 7 llunes, amb Susana Setllunes.
Montse Barcelona és sacerdotessa wicana, mestra de Reiki i diplomada en astrologia, control mental, parapsicologia, hipnoteràpia clínica, quiromassatge, naturopatia, molt bé, Montse, menys mal que estàs aquí per corregir-me, tarot, dietètica i nutrició, molts d'altres. Ha col·laborat en ràdios i programes televisius. En Sebastià Darbó va fer un vídeo de numerologia per l'editorial Salvat, molt curiós, molt maco, i cal també destacar que entre els seus professors i amics s'hi trobaven la Mariló Casals, Sinesio Darnell i Jaume Bordes. I avui és aquí amb nosaltres el Rebost Verd per anar-nos endinsant al món de la màgia natural. Molt bona nit i benvinguda a les 7 llunes, Montse.
Encantada.
Menys mal que em corregeixes, eh?
No, bueno, de vegades se'ns creuen una mica les neurones i ja està.
Se me traba la llengua. El temps molt maco que et reconec de la nau, aquest rebost verd, eh?
Que sí, està floridet, està verdet, ara que ve la primavera.
Es nota que
encara s'anima més.
A la teva secció intervenció anterior del programa ens vas explicar què és la màgia natural. Mm-hmm. Avui de què parlarem?
Avui parlarem de les bruixes verdes.
Molt bé, i
que no vol dir les bruixes marranotes.
No cal que se'n vagin els nens,
es poden quedar a escoltar, que no hi ha res que no es pugui sentir.
Molt bé. I què és, doncs, ser una bruixa verda, Montse?
Una bruixa verda és la que treballa amb tot el que està a la natura.
La natura.
Amb herbetes, amb plantetes, evidentment és ecològica, perquè si no tindria sentit. I, bueno, és el que s'assembla més a les remeiadores d'abans, que també eren llevadores i, bueno, feien una mica de tot.
Molt bé. I, aviam, tants anys que fa que existim, les bruixes, les primeres, és com tu deies, no?, les primeres llevadores, o les primeres dones prehistòriques, considero jo d'alguna manera, a vegades que explico, les primeres bruixes eren les prehistòriques, les primeres que sabien, pues, les herbes que curaven el mal de panxa.
És que la màgia va néixer amb la vida.
Oi que sí?
Ni més ni menys.
Aquí van aparèixer les primeres bruixes verdes, doncs, no?
Sí.
I què té de diferent la bruixeria verda de les altres?
Bàsicament és el que et deia abans, que ens basem en tot el que la natura ens proporciona.
En què mana la natura.
Sí, i evidentment també ens guiem per la roda de l'any, que no és res més que les estacions. Vull dir, no s'ha de buscar res estrany ni ocult dintre de les paraules la roda de l'any. No, ho dic també perquè és una expressió molt wicana. I no s'ha de barrejar, val? La roda de l'any són les quatre estacions.
Molt bé.
I en això es basa, i aquesta és la diferència.
Val. I llavors bàsica. Tenen alguna cosa a veure els planetes, la lluna, alguna...
Clar que sí, clar, aviam, les cosetxes i tot, és que tot va guiat pels planetes i per les fases de la lluna. Si no, quan ens tallem el cabell, busquem el quart minvant. Quan volem que una planta creixi ràpid, la plantem en quart creixent.
Per què anava?
Tot, evidentment que sí.
Molt bé. I aquesta bruixeria verda que diem, insistiré, per ser tan natural, s'ha d'aprendre o t'arriba generacionalment, per tradició?
Ho normal és que sigui per tradició.
Vale,
però no, a veure, no està renyit tampoc en si algú està interessat en aprendre cosetes, doncs que les aprengui.
La podria fer servir igual, no?
Sí. De fet, jo em vaig decantar per estudiar naturopatia precisament per poder ser una bona bruixa verda.
Val, per anar
per saber totes les propietats de les plantes, com utilitzar-les, com fer-les servir, com receptar-les. I bueno, doncs això. Després ja és una altra història quan et poses a fer marranades d'olla i a remenar l'olla, a fer potingues o bochinches. Això ja és una altra cosa, que és quan ja comença a sortir la teva bruixa de dintre.
Val,
val. Val? I quan comences, pues, això. I no vol dir el fet de que remenis l'olla i facis les marranades d'olla que dic jo. No té res a veure en fer un encanteri. No té res a veure. El que passa que, evidentment, les bruixes wicanes, a més, acabem fent un encanteri quan remenem l'olla.
I la màgia natural, uh-huh, és ben bé la wicca?
No.
Val.
No.
No té res a veure?
No.
O...
A veure...
La wicca majoria... és la màgia celta, no?
No, tampoc. Tampoc. Yeah. Una cosa són els celtes i una altra cosa són els wicans, una altra cosa són els druides. No la liem,
vale.
No ho barregem tot, perquè no és el mateix. No, no és el mateix. Està molt relacionat, val? Perquè l'origen és la cultura celta.
Uh-huh.
I de la cultura celta
han anat sortint
les altres. Derivant tot. Però no és tot el mateix. Una bruixa verda és la que treballa amb les plantes, les flors, les barreja, fa marranades d'olla, uh-huh, remena l'olla... I una
pregunta, també fa servir espelmes, minerals? Els minerals, si són...
Tot el que sigui natural. Tot el que sigui natural.
Però les espelmes també, sí.
Dintre de la bruixeria verda, mm-hmm, no seria un dels instruments principals.
No, vale.
Però ho fem servir tot.
Val.
És a dir, jo no conec cap bruixa verda.
Que no faci servir espelmes.
Encensos.
Sí.
Fa servir tot el que tens a l'abast. El que es diferencia, el punt que diferencia la bruixeria verda de la wicca és que la wicca és molt cerimonial.
Uh-huh.
Val? I la bruixeria verda no. Vull dir, no cal fer cerimònies, no cal fer rituals, perquè està tot dintre de la natura.
Uh-huh.
O sigui, el simple fet d'anar a collir la planta, de fer-la secar, després de preparar-la, tant si són flors de bac com si són herbes seques,
sí,
això entra dintre de la bruixeria verda.
Uh-huh.
Quan necessitem invocar, quan necessitem pregar, i quan necessitem demanar, és ja la part wicana, que és la part cerimonial i ritualista.
I ja és més especificat, no? Més...
Sí. La bruixeria verda és molt anàrquica. Ho fas a la teva mida, exacte. Ho fas a la teva mida. L'únic que has de tenir és respecte per la natura, ser capaç de connectar amb un arbre, amb una pedra, i connectar amb els seus ancestres, i a partir d'aquí... pots fer màgia verda.
I ara que dius això dels ancestres, els esperits, què? També hi tenen a veure?
Aviam, els elementals.
Hi participen?
Els elementals.
Els elementals.
Els esperits ja entren dintre d'una altra branca, que seria l'espiritisme.
Uh-huh.
I no és el mateix esperit que elemental.
Que elemental.
Val? Uh-huh. Els elementals de la natura sí, evidentment, si no serien bruixes verdes.
Val, i a dintre dels elementals, a qui ficaríem?
Aquí ficaríem els elfs...
Més que perquè els oients ens entenguin.
Fades, salamandres, elfs, gnoms...
Les sirenes, les ondines...
No, com a elemental jo la sirena la ficaria, la ondina.
Bueno,
no és el mateix.
No, però bueno.
No és el mateix. Els elementals de la terra són els gnoms, els elfos, les fades, evidentment. Els de l'aire són... Ai, quins són els de l'aire? Se m'han oblidat.
És que estic pensant ara. Els elfs, els...
Bueno, passem als de l'aigua,
sí,
les ondines,
no? Sí.
I els del foc, les salamandres.
Que llavors jo quan penso en els de l'aigua també penso en les sirenes, llavors me'n recordo,
sí,
no, són les ondines, però jo,
sí,
també ho relaciono amb les...
Sí, sí.
Ai, estic pensant jo en els de l'aire, no?
Les fades.
Les nimfes.
I les nimfes.
Clar,
sí,
sí, que tenen ales.
Que són les fades.
Nimfes.
Sí, fixa't-ho. Vale. Fixa't-ho quin lapsus més tonto.
Sí, veus les neurones que deia jo? Val, aviam, et volia preguntar també... com podríem saber, o que ens instruïssis una mica, en què vol dir exactament ser una bruixa? Què se segueix?
No t'entenc.
Per ser una bruixa, sóc una bruixa, no? Pues, què és el que fas, el que no fas, el que
Ha sigut un missatge subliminal. Sí, mira, amb això us volia llegir un text que em va arribar al correu electrònic d'una molt bona amiga. És un text anònim, no m'ha arribat amb autor, però que crec que val la pena llegir-lo perquè sí que explica una mica... del pal que anem. Aleshores es diu soc una bruixa.
Molt bé.
No venero a Satanàs, no m'interessa. Satanàs va ser creat pels cristians. El satanisme és una forma de cristianisme. No sóc cristiana, jo no vaig a l'església els diumenges. Jesús no és el meu salvador. Ell va ser un home sagrat que va viure fa 2000 anys. No tinc por d'anar a l'infern, no crec en ell, com tampoc crec en Satanàs. Crec en la reencarnació, en que tornaré a aquest o potser a un altre món a viure una altra vida. No sóc dolenta. Dir-li a la gent o que la gent em pregunti si sóc bruixa bona implica que hi ha bruixes dolentes. Hi ha gent dolenta en el món, hi ha gent que decideix treballar amb les forces de la natura d'una manera que fa mal a algú o alguna cosa. Aquesta gent no se'ls considera ni bruixes ni bruixots. La llei principal d'una bruixa o bruixot és, sense fer mal a res ni a ningú, fes la teva voluntat. Si us plau, no em preguntis sobre els sacrificis de gats o de profanar esglésies. Jo adoro els gats i no vaig a esglésies o temples, a menys que una persona coneguda em convidi en alguna ocasió especial. I si arribo a entrar a una església, no em surt un llampec. I si un cristià, un jueu o un budista anés a una celebració pagana, els nostres déus tampoc els partirien amb un raig. No és això una cosa per reflexionar? Portar un pentagrama al coll no és diferent a portar una creu, crucifix o estrella de David. Si vols que em tregui el símbol de la meva religió, perquè és ofensiu, necessites fer que tota la gent de les altres religions es treguin el seu. Les cinc puntes de l'estrella en el pentagrama representen els quatre elements, terra, aire, foc i aigua. I la cinquena punta representa l'esperit. El cercle que envolta el pentagrama envolta i protegeix el món. Com pot això ofendre algú? Es pregunta la meva ment pagana. La imatge d'un home torturat, morint en una creu, és més ofensiva, però milers i milers de persones el fan servir obertament, sense amagar-ho. També, si us plau, no em pregunti si pertanyo a una secta, en aquest to de veu, meitat horroritzat, meitat fascinat. Si volgués parlar de la meva secta, t'oferiria l'opció. Si sóc una bruixa solitària, llavors no tinc secta de què parlar. En qualsevol cas, els nostres rituals contenen espelmes, menjar, licor, poesia, ball, i sí, si hi ha un ganivet, però només per tallar l'aire, no la pell de ningú. No bec sang, no sóc cap tipus de vampir. Si vesteixo de negre sovint és perquè rebutja l'energia negativa i perquè em veig millor de negre que amb una faldilla de color taronja amb topets morats. Si vols preguntar-me alguna cosa sobre la meva religió, parla'm sobre la propera lluna plena. Pregunta'm sobre herbes, és més, demana'm que et faci una poció per l'amor, però no em demanis que et faci un encanteri per fer-te més atractiu, més prim, irresistible. I no faré mai un encanteri per fer que la teva parella t'estimi més. Creu-me, tu no vols res d'això, ni el karma que ho comporta per tu, ni per mi. Aquesta és una forma de manipulació, és llevar-li el poder a algú, és actuar en contra de la seva voluntat, res de bo. Els bruixots treballem amb l'energia universal, amb els déus, per millorar les nostres probabilitats. Necessites diners? No em demanis que faci un encanteri perquè el teu cap et doni un augment de sou. Simplement, demana-li a l'univers que augmenti el flux d'abundància cap a tu. Això no és imposar-se sobre la voluntat de ningú. Una cosa més, no em donis un llibre de la persecució de les bruixes de Salem. És com donar-li un llibre de l'Holocaust a un jueu. No és graciós ni de bon gust. Si us plau, no tractis de fer-me avergonyir del que sóc, ni a qui jo venero. Si us plau, no tractis de convertir-me o de salvar-me. No m'arruixis amb aigua beneïda. No busco la salvació, no la necessito. Nosaltres, les bruixes, ens enorgullim en dir que no tractem de convertir a ningú. Nosaltres, les bruixes, simplement som bruixes. I la gent del meu voltant, del nostre voltant, perquè en som unes quantes, es dona compte de com he canviat, com actuo, de la meva pau interior. I només quan algú pregunta que com m'he pogut convertir en bruixa és quan els assenyalo el camí. Tot i que moltes naixem així, no ens fem. No estic tractant de convertir o reclutar com bruixa a ningú. Només et demano que m'entenguis. I si no vols entendre, si us plau, només deixa'm tranquil·la.
Molt bé. Crec que lliga molt tot el que ens acabes de dir amb el jurament hipocràtic que segueixo com a bruixeta, que temps enrere ja vaig explicar en anteriors programes, que el podreu tornar a escoltar o llegir a la web setllunes.com, que us descriurà tot en lletres, setllunes.com, i amb el que acabes d'explicar doncs dones moltes pistes perquè la gent conegui una mica més què és el ser una bruixeta, que és la bruixeria amb bons ulls, concretament la verda i natural. Però ara, per acabar, bueno, abans una cosa, de tot el que has dit, em fa molta gràcia el dels amarres, no? Això que has comentat, de que no podem fer encanteris perquè ens estimin més, o perquè...
Aviam, si es poden fer, cadascú amb la seva consciència.
Però què passa després? Que això és el que haig d'explicar jo moltes vegades.
Què passa després? Que quan acabes de fer aquest encanteri, se'n va tot a Norris.
Clar que jo els dic, vale, poder-se fer es pot fer.
Clar que sí.
Però pensa que si aquesta persona no està destinada a tu o no t'ha d'estima, no
estarà
bé mai.
Momentàniament, mentre estiguis fent aquest amarre. El dia que deixis de fer-lo, s'ha acabat.
Doncs llavors seran problemes, o seran...
S'ha acabat. I quina pena haver de recórrer a això. Pues per, sí. per conquistar un home o una dona.
De veritat que
sí. Que sí? Psicoterapeuta.
Bé, però per acabar, Montse, m'agradaria que ens posessis una mica de deures per practicar algun remei o encantari fàcil.
Com que també estàvem parlant d'això de l'augment de sou, de l'abundància,
sí.
I com que tot està tan fotut.
Que puguin provar-ho els nostres oients a casa.
Sí, us he portat com fer el sex de l'abundància.
Val.
Ho llegiré també textual perquè així no hi haurà confusió i tothom tindrà temps de prendre nota.
Molt bé.
Mira, els sexes de l'abundància són una eina que podem utilitzar per crear més abundància en les nostres vides. S'escriuen en el termini de 24 hores després de la lluna nova. Suposo que tothom deu saber quina és la lluna nova.
Sí, no?
La lluna negra, la que no es veu.
La que no es veu, la que no hi és.
Sorprenentment, ni tan sols es necessita creure realment que aquest xec funciona quan es comença a utilitzar. No obstant això, són sorprenents els resultats, ja que es veu ràpid l'abundància creixent en els seus desitjos. Aquests no han de ser sempre financers. Hi ha una manera tradicional de fer-ho que s'ha transmès i que s'ha de seguir. Bueno, això és una idea.
Sí.
Vale? Si no tens un compte corrent amb xecs al portador dels de veritat, es pot dibuixar un xec amb un tros de paper i utilitzar aquest. L'ideal és fer un talonari, perquè com que haurem d'anar escrivint cada dia, ara això ja ho estic dient jo sense llegir.
Sí.
No sé, igual després em repeteixo. Si em repeteixo,
bueno, no passa res. Perquè
com que s'ha d'anar fent un dia, un altre dia, fins que et canses, realment, és convenient tenir un talonari. Quan s'acaba un, fer-ne un altre.
Molt bé.
Com fer-los? Aviam, en el termini de 24 hores després de la lluna nova, s'agafa un xec al portador on digui pagueu aquest xec a... i aquí escriviu el nom complet, si és per nosaltres el nostre i si ho estem fent per una altra persona, el d'aquella persona. A la casella superior de la dreta, que és on normalment es posen els diners, aquí cal escriure la llei de l'abundància. No es posen mai diners, perquè no estem demanant diners, sinó que estem demanant que ens vingui aquesta abundància. Però sense concretar. A més, jo no he demanat mai abundància econòmica, però crec que no funcionaria amb abundància econòmica. A l'àrea per sota del nom, on s'escriu la quantitat de diners en lletres, s'ha d'escriure tota deuta pagada. I finalment es signa el xec en la part que li correspon, que és a baix a la dreta, com tots els xecs bancaris. S'ha de guardar en un lloc segur. Per exemple, en la primera pàgina d'un llibre i el mes següent, aquest primer passa a l'última fulla i el nou que farem a la primera. El tercer mes, el segon l'introduïu a la penúltima fulla i l'actual, de nou, a la primera i així successivament. O sigui, comencem el xec, el talonari, de dalt cap a baix i omplim el llibre on el guardem de baix cap a dalt.
Llavors, jo aquí discrepo una miqueta.
Sí, jo discrepa tot el que vulguis.
Ja, el vaig comentar que jo fa un parell d'anys que ho vaig fent, vale, no és que sigui molt rica, vale, però per almenys vaig pagant les factures, vaig poguent-ho fer tot. Sí que fem el mateix perquè ho fem amb tota la família. Vale? A casa ho fem tots quatre. Posem
si falla un, tenim l'altre.
Això mateix, si ens falta, ens faltarà a tots. Posem això, no? Escrivim el nom complet de cadascun, posem la llei de l'abundància, posem que els diners siguin pues, això, per pagar tots els deutes, vale, les factures, tal. Però llavors el que posem aquí, en vez de posar en l'última pàgina del llibre i tal, ho guardem a la caixa quan guardem els diners.
Vale.
O si no, a la cartera. Els ganos, per exemple, el meu fill i el meu marit en la cartera i jo en la caixa quan guardo
no t'he dit jo que la bruixeria verda és molt anàrquica.
I en així, de moment, està funcionant.
Sí, aviam, el lliure albir existeix.
Sí.
En màgia, en tot.
Que d'alguna manera no, només pensar-ho, només estar-ho fent ja ho estàs atraient.
Exacte, ja té prou potència, ja li estàs posant tota la intenció.
Sí, 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 sí.
Aleshores, ja he dit al principi que això és una idea,
perquè
després cadascú ho pot amoldar a la seva,
no,
a la seva actualitat, vull dir...
Poden seguir els passos, però si s'han perdut una miqueta, doncs ja saben que
home,
poden ficar la caixa de
diners. Home, el que dius tu és bona idea, perquè si el que estàs demanant
diners,
és una estabilitat econòmica, ideal ficar-ho en una caixa... on tinguis diners guardats.
Si,
jo què sé, si estàs demanant
clientela
doncs ho ideal és ficar-ho a algun lloc o a algun lloc del despatx on treballis perquè vagi funcionant. Però
que
això...
l'agenda dels clients,
a veure,
per exemple.
Els deures és que ho fagin i ens diguin com ho han
fet. Això mateix, això és el que volem que
es
diguin.
No, si ha funcionat o no. això també, no? Sí. Però primerament que ens diguin com ho han fet i quines passes han seguit i com s'ho han adaptat cadascú a les seves
això
necessitats.
Mateix. I hem de tenir en compte que la pròxima lluna nova serà el 22 de març. Però ens has de quedar a explicar o queda una miqueta?
Sembla que ja està.
Ja està, oi que sí? Els efectes van en pocs dies ja funciona.
Sí. Es va notant els pocs dies.
Val.
El xec de l'abundància és un regal que ens proporciona l'univers, bueno, com qualsevol tipus de màgia.
Doncs que tots els nostres oients s'apuntin a l'agenda del mòbil o a l'agenda normal el 22 de març, que serà la lluna nova.
Sí, el que sí és important és fer-ho en les 24, màxim 48 hores després de començar la lluna nova.
Val.
O sigui, si comença el 22, fer-ho
el 23 o com a molt el 24.
Exacte.
Val? Uh-huh. Fem el xec i llavors pues, el mes següent, com a molt tard, que ens vagin dient en el correu del programa les 7 llunes.
O quan ho notin, perquè igual ho noten els dos o tres dies.
Clar.
Quan ho notin.
Quan comencen a notar els canvis.
Sempre dia 22?
No, la lluna nova.
Vale, lluna nova.
Això has de buscar un calendari lunar, si no en tens cap te'l faig arribar per mail.
Vale.
I el calendari lunar, allà tens totes les fases de la lluna. Vale. I has de buscar la lluna nova.
Sí.
La Wicca és la lluna negra.
A la web setllunes.com trobareu el calendari lunar de tot l'any.
Vale.
Doncs ja ho sabeu, les7llunes@radiosilenci.cat amb el 7 en número i ens feu anar arribant els vostres resultats d'aquest xec i anirem dient a la Montse, anirem dient per aquí, doncs mira, els oients diuen que ja els hi ha anat bé o que no, i anirem explicant
un
més deures.
Un dels últims articles que vaig posar jo a la web meva era sobre xecs de l'abundància i allà tenen un enllaç que els porta a un calendari lunar també.
Val, i també tenen el xec per poder-lo imprimir potser?
Sí.
Ah, doncs mira, doncs ja podrem imprimir el xec.
És una xica molt completa.
Molt bé, doncs mira, allà ho trobarem tot. Sí. Digues la web, doncs.
Sí, la web és moonmore.wordpress.com.
Molt bé, i si no, en el Facebook, Montse Barcelona, ja ens trobem
superràpid. No, MontseJP, és el Facebook.
Ah, MontseJP, vale.
Les tres W, facebook.com/MontseJP.
Vale. Doncs a Moonmore trobarem articles molt interessants i si no, doncs per al Facebook. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per tantes grates explicacions.
Encantada.
Fins molt aviat.
Fins la propera.
Molta llum.
Igualment.
Les 7 llunes amb Susana 7 llunes.
Begoña Serra és psicoterapeuta transpersonal integrativa, la coneixeu tots d'aquí del programa, i treballa el creixement personal amb teràpies personalitzades per tractar l'ansietat, fòbies, inseguretats, dependències, estrès i baixa autoestima, entre moltes altres. A través de diferents altres tallers psicoterapèutics i amb l'ajuda de constel·lacions familiars, visualitzacions, agressions, meditacions... Ella ens seguirà explicant un cop més com ho hem de fer per estar millor amb nosaltres mateixos aquí a la seva secció Viatge cap al nostre interior. Benvinguda, Begoña Serra.
Hola de nou, Susana, i també a tots els nostres oients.
Un viatge cap al nostre interior on ens encongim màgicament per entrar a la nostra ment i trobar tot allò que no ens deixa tirar endavant i trobar la forma de corregir-ho amb les teves explicacions i deures.
Exacte, sí.
Cap a on anem amb aquest viatge d'avui?
Doncs aquest viatge ens porta, no sé si sabeu o suposo que alguns dels nostres oients potser sí, que aquest 8 de març es celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Uh-huh.
I si et sembla bé, doncs proposo dedicar aquest programa a analitzar a veure si hi ha hagut verdaders canvis en aquest camí cap a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i ha donat tot un seguit de pautes, els deures dels que tu sempre parles, per tal de que les dones no tan sols puguem conciliar la nostra vida laboral amb la familiar, sinó que també podem dedicar-nos a temps i un espai a nosaltres mateixes, aprenent a tenir cura tant de la nostra salut física com de l'emocional.
I tant que ens sembla bé, Begoña, faltaria més. I encara diria més, ho crec molt adient, doncs ens dediquem de ple a la casa, als nens, a la feina, i potser no ens parem a pensar que també existim i ens necessitem a nosaltres mateixes, no?
Exacte, sí. Tens tota la raó. I mira, parlant d'això, volia, i abans d'entrar en el tema, volia compartir amb tots, amb tu, amb tots els que estem aquí a la taula i també amb els nostres oients, una frase que una de les meves exalumnes fa uns quants anys d'un taller d'autoestima que vam fer, em va fer arribar reflexionant sobre el Dia de la Dona Treballadora.
Molt bé.
Diu així, llegeixo textualment, aquesta frase, bueno, més que frase és un paràgraf. És el dia de la dona treballadora, és a dir, de totes les dones del món, d'aquelles que treballen fora de casa, de les que lluiten per conservar la seva parella, per ser acceptades pels seus fills, per ocupar-se d'infinitat de tasques per tal de no avorrir-se, per tenir tants vincles creats, tantes dependències heretades i per tenir tan mala consciència per qüestionar-nos totes aquestes preguntes. Què et sembla, Susana? Es pot treure molt de suc, no?, d'aquestes paraules?
Molt de suc, ja crec. I moltes dones, totes, com diu molt bé aquest text, i totes amb feina, dins i fora de casa, família, vincles i milions de rols dins la societat moderna.
Ah, sí, sí. Sí, perquè, de fet, fins fa uns anys la dona es movia sols en l'àmbit domèstic, la cura i l'educació dels fills i les filles i de la llar, avui en dia la realitat ha canviat. Actualment la dona s'ha incorporat al món laboral, assolint la seva independència econòmica i reconeixement social. Aquesta nova realitat hauria d'haver implicat també una redistribució dels rols masculí i femení, de tal manera que la dona no hagués de fer front a una doble jornada laboral, dins i fora de casa. Però, malauradament, els fets ens demostren el contrari. Les dones seguim dedicant moltes més hores que els homes a les tasques domèstiques i a la cura dels i educació dels fills i filles, en detriment de la nostra salut tant física com emocional i del nostre propi temps personal. Així mateix trobem que en treballs de la mateixa categoria professional les dones cobren menys que els homes i segueix existint l'anomenat sostre de vidre. És a dir, és molt més difícil que la dona arribi a ocupar càrrecs d'alta responsabilitat.
Això sí, sí, ara mateix té la sort de tenir feina, que ja és munt, eh?
Exacte.
Però sí que tens tota la raó. Sembla mentida que encara estiguem sota aquests sous masclistes, entre cometes, i diferències entre sexes a aquestes alçades del segle XXI, que ja seria hora d'anar-ho canviant, eh?
Ah, sí, i tant, ja seria. És, efectivament, com dius, portem molts anys sota el que anomenem la cultura patriarcal, que és aquella que garanteix el poder i la superioritat dels homes ver les dones. Uh-huh. I tenim molts missatges gravats al foc en el nostre inconscient, formant part del que coneixem com a ideari col·lectiu. Però el que és pitjor és que aquests missatges continuen. Tan sols hem de fer una ullada als anuncis publicitaris que ens venen la imatge d'una dona sempre jove, prima, atractiva, perfecta, independent, autònoma, treballadora, etc. I les dones ens passem hores al gimnàs cremant calories. La Montse diu que no, però bueno, jo en els tallers, Déu-n'hi-do, al tant percent, que si l'operació
sí
bikini,
sí,
l'operació cremada de polvorons...
Sí, és veritat.
Bueno, fa poc ho posava aquí en el gimnàs, cremada de polvorons i tocons. I Déu-n'hi-do.
Ja no sabia ni què
t'hi deia això. No, però en els gimnasos, quan parles en el gimnàs, augmenta el número de matrícules perquè
sí.
Saps data.
Sí, és real.
A veure,
sí.
És que nosaltres no estem en aquesta línia. Però jo que faig taller, Déu-n'hi-do.
Sí.
Doncs...
que també s'ha de dir que cap d'uns quants dies també es borren, eh?
També.
O deixen d'anar-hi.
També, exacte.
O paguen sense anar-hi.
També.
Ai,
les dades. Sí, també.
Jo ho he fet.
A veure, lo important és aprendre a anar al gimnàs perquè és saludable.
Sí,
no
sí,
perquè, com avui, poc abans de venir al taller, aquí a la
ràdio,
tenia una pacient que em deia, és que jo estic, o sigui, jo faig la cinta, la bicicleta, no sé què, i penso, mira, 200 calories, que és el croissant que m'he menjat avui per esmorzar. I dic, a veure, això no és manera d'anar al gimnàs.
No.
Has d'anar al gimnàs per fer una vida saludable, no pensant si cremes...
A més, has de disfrutar el croissant i has de disfrutar el gimnàs.
Si
no, malament.
Si no, no fas bé ni una cosa ni l'altra. Però bueno, el cert és que està fent, passant això, no? Que moltes dones, ja no dic les dones, direm moltes dones, perquè també és cert, no és bo generalitzar, i això ho vaig dir en un programa.
Sí.
Doncs bé, moltes dones es passen hores, us escloc, al gimnàs, cremant calories, fent dietes impossibles i sovint també perilloses per a la nostra salut.
Mm-hmm.
Ens comprem cremes anticel·lulítiques, que per cert les venen models que no els hi fa falta, i fins i tot recorrim a la cirurgia estètica perseguint aquest model de dona que no existeix. Per una altra banda, també se'ns està dient que hem de ser complaents, amables, que sempre hem d'estar disposades a satisfer les necessitats dels altres, de la parella, dels fills, del cap, dels companys, de les amistats. I encara que no t'ho creguis, Ponsa, això també surt en els tallers.
Sí.
I tenir-ho tot perfecte i controlat. I així ens enfrasquem en jornades maratonianes i al ficar-nos al llit encara ens preguntem per què ens sentim esgotades. Ni tan sols tenim dret a sentir cansament, perquè la societat ha inventat el terme de superwomans. I jo precisament faig un taller que es diu Adeu a la superwoman, per desmitificar tot això. I per tant, si notem que ens manca energia i que no arribem a tot, o que en algun moment voldríem dir no, prou, fins aquí he arribat, sorgeix el sentiment de culpabilitat. El potser no sóc prou bona, no sóc bona mare, bona esposa, bona filla, potser no sóc prou moderna perquè tinc dubtes, i aquí és quan es comença a embolicar la troca.
O potser no ho estic fent bé, però no ens preguntem si ens demanem massa o si de debò ho volem fer. Ens hi posem perquè toca, perquè alguna cosa ens diu que ho hem de fer nosaltres, o perquè les altres dones ho fan, i per tant nosaltres no som menys superwoman, com deies tu, no?
Exacte. Sí, mira, precisament recordo una dona que en un taller m'explicava el que l'amoïnava. I veia en relació amb tota aquesta pressió de la que parlàvem abans, no? Uh-huh. Havia tingut un fill i se li acabava el permís de maternitat. Va venir i em va dir, mira, no sé què fer, va, conya. Estic feta un mar de dubtes i sento tanta pressió, tanta pressió que m'ho feu. En realitat és que estava com amb una pressió ella, emocionant, no? Diu, per una banda vull agafar una excedència per poder criar el meu fill, però les amigues em diuen que això és de, entre cometes, marujas, i que no sóc una dona moderna. I per una altra banda, si vaig a treballar, em sento malament perquè penso que el nen és molt petit per anar a l'escola bressol. I acabava dient-me, tu què faries en el meu lloc? No sé, què faríeu vosaltres?
Jo no ho sé, però a mi em sembla que aquests pensaments ens han passat a més d'una pel cap, eh?
Jo vaig deixar de treballar quan vaig ser mare.
Sí.
No puc dir res que no ho he sigut.
Jo el que et dic, també hi he passat i també ho has pensat, no? Allò de dir, bueno, ara què faig, no? Ara crec que no has de fer cas de les amigues, sinó que has d'escoltar-te a tu mateixa i buscar les prioritats que et faran feliç a tu i al teu fill, crec jo. Si m'equivoco, em corregeixes, vergonya.
No t'equivoques.
Si no t'arrepentiràs, he fet el que m'han dit i no he fet el que jo volia. Dic jo, vaja.
No, a veure, no t'equivoques. Jo el que li vaig dir a aquesta dona és, a veure, ets tu la que, independentment de les pressions i del que et diguin i et deixin de dir, tu què te surt fer? I segon lloc, va dir, no, a mi me surt quedar-me amb el meu fill. Tu pots permetre econòmicament? Sí, doncs endavant. Uh-huh. Jo amb la meva primera filla vaig deixar de treballar i amb la Cristina, amb la segona, al poc temps necessitava reincorporar-me. Doncs bueno, cada persona i cada moment és diferent.
Sí.
Sí.
Les set llunes, amb Susana Set Llunes.
Com ens deies, doncs està dient que hem de ser complaents, amables, que semblen d'estar disposades a satisfer les necessitats dels altres, de la parella, dels fills. Llavors, la conclusió que és que la dona viu atrapada amb una imatge de si mateixa i que ha de ser independent, ha de ser moderna, vestir a moda, ser competent, molta feina i tot alhora. Com la podem portar a terme i fer-la tota bé sense sentir-nos amb nosaltres mateixes?
Sí, doncs aleshores hem de prendre consciència de nosaltres mateixes per tal d'arribar a assolir l'autonomia o independència emocional, perquè no és el mateix tenir independència econòmica que independència emocional. Aquesta independència emocional és la que ens permetrà agafar la responsabilitat de les nostres vides, el que repercutirà favorablement a l'hora d'establir relacions amb els altres més satisfactòries i igualitàries. Perquè si nosaltres mateixes no ens estimem el suficient i no ens respectem, com hem parlat en altres programes, doncs difícilment ens farem respectar. Això implica que hem d'aprendre a fer-nos càrrec de les nostres pròpies vides, assumint la nostra llibertat per decidir i actuar segons els nostres propis criteris i interessos, Quan ho aconseguim, podrem respondre a la pregunta més important de les nostres vides. Una pregunta que jo crec que és bàsica. Qui sóc jo?
Escoltem una cançó que ens ho explica una mica.
Respondre qui sóc jo, més enllà de mare, filla, esposa, treballadora i amiga, ens permetrà trobar-me a mi mateixa com a persona i des d'aquí construir la meva pròpia identitat en llibertat.
I quins consells ens dones per començar a intentar-ho o aconseguir-ho?
A veure, consells molt ràpids. Aprofundir en l'autoconeixement. Aprendre a dir que no. Aprendre a delegar. Ser fidel a una mateixa. Legitimar els propis sentiments, cuidar-se física i emocionalment, dedicar-se un temps i un espai propi i desterrar tot sentiment de culpa. I ara, si em permeteu, us vull fer un regal a totes les dones. És un text que vaig escriure fa un parell d'anys i que diu així: hem de trobar un temps per a gaudir de nosaltres mateixes, del fet de ser qui som, un temps per a contemplar la natura, per admirar una posta de sol, un temps per a passejar per la platja, deixant volar els nostres pensaments, un temps per a gaudir d'un bon llibre o escoltar música, un temps per cuidar-nos, per gaudir del nostre cos i estimar-nos, un temps i un espai per a compartir amb altres dones, per enriquir-nos amb altres experiències, un temps i un espai per assaborir un cafè i gaudir d'una bona conversa amb una amiga, un temps i un espai i un temps per a compartir amb les nostres filles, dones el dia de demà, i també un temps per al silenci, per a retrobar-nos amb nosaltres mateixes, per a mirar-nos als ulls i endinsar-nos en el nostre interior.
Vingut, veus? Molt important tot, i sobretot aquesta última, escoltar-nos a nosaltres mateixes. Bé, doncs no ens queda res més fins a la teva pròxima col·laboració, que recomanar la teva web, ens dona temps. Quina és la teva web, Begoña?
És begoñaserra, tot junt i amb la llengua catalana, .blogspot.com.
Moltíssimes gràcies per tot, Begoña.
A vosaltres.
I t'esperem aquí pròximament a Viatge cap al nostre interior.
Fins aviat.
Moltes gràcies. Bé, doncs ja sabeu que esperem els vostres missatges a les7llunes@radiosilenci.cat amb el 7 en número. Aquest ha estat el programa 16 de la quarta temporada Viatge Radiofònic número 108. Moltes gràcies a Maria Àngels Novellón, a Montse Barcelona, a Begoña Serra, bona nit a totes tres.
Molt bona nit.
I us esperem aquí ben aviat. I a Marc Carol per estar al control tècnic de so avui i comandament d'aquesta nau, les 7 llunes. I la veu que escolta, Susana Inna o 7 llunes. Moltes gràcies per acompanyar-nos, que visqueu 7 dies màgics i fins la setmana que ve.
Arriba l'hora de tornar al planeta Terra. Aquí ho deixem per avui.
Us explicaré molt més i sabreu com fer servir la màgia en les vostres vides aquí a les 7 lunes. Sigueu puntuals o ens enlairarem sense vosaltres. Pugeu a la nau i cordeu-vos bé els cinturons, doncs tornem al planeta Terra.